El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
9 i 17 minuts, estan escoltant en directe la tertúlia del gall del monestir, quan passen 17 minuts, com un deia, de les 9 del matí, en companyia avui de l'Eduard Gené, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Del Lluís Ribas, molt bon dia.
Bon dia.
Del Bernat Picornell, molt bon dia.
Bon dia.
I de la Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Bon dia.
La Lourdes, mira, un tema que ens ve que ni pintat, ens comentava ara que no entenia, per exemple, les decisions, en aquest cas, dels sindicats de TMB, de convocar una aturada, una vaga, durant els dies de major afluència segurament de l'any, relacionats amb el Mobile World Congress, que se celebra a Gran Via 2, a la Fira. I és veritat que inclús agafa per sorpresa la mateixa alcaldessa de Barcelona, la de Colau, perquè és evident que des de fora, aquests anys, quan hi ha hagut també aturades o vagues similars, des de l'oposició, diguéssim que s'hi han encarnissat amb l'alcaldia o amb el govern de torn, i ara diguéssim que ho ha comprovat de primera persona. És veritat que, com dèiem, és el, si dèiem, si és un moment o si s'ha de triar un moment per fer una vaga, és aquest. Si es vol fer ressò, perquè és que és quan bàsicament hi ha l'ocupació hotelera més gran de tot l'any, tenim doncs molta mobilitat per atensar-s'hi fins a la Fira de Barcelona. Què en penseu? Ara en parlarem, perquè ja també s'han pres en quatre en casa en aquest Mobile World Congress d'aquest any, però què en penseu precisament d'aquesta decisió?
Jo no m'agradaria qualificar les persones que han decidit prendre aquesta decisió, perquè per respecte a l'audiència m'ho guardo, però em sembla incapacitats els que pretenen fer una festa un dia que perjudicarà no només el mòbil, sinó el conjunt d'empreses i de treballadors que tenen feina gràcies a això. Aleshores, clar, quan es projecta Barcelona al món, a més amb un tipus d'activitat que és d'alt valor afegit, que vull dir, és el que ens convé per al conjunt, doncs que facin aquestes coses que ens perjudiquen a tots, de debò, que menys guapos, qualsevol cosa.
Jo crec, sí. No és el primer any que TMB amenaça en vaga al Mobile, sempre s'havia arribat a un acord just abans del Mobile, s'havia desconvocat, aquest any no ha passat així. Jo, evidentment, desconec exactament quins han sigut els termes de la negociació, si es podria haver fet més, no es podria haver fet més. Ahir l'Ada Colau va dir que no es podria haver fet més, que van oferir-ho tot i que si havien d'allargar-ho, allò de posar més car sobre a la graella, doncs haurien hagut d'incrementar els preus dels bitllets. Ho desconec, no? jo em vull creure la Colau, diguem, no? Però també potser em crec els treballadors, diguem, no? Per tant, jo això de fer-ho en un dia de com el d'avui, com aquesta setmana, el Congrés de Mòbils, és evidentment una mesura de pressió. És a dir, no és el mateix fer un dia de vaga avui que fer-lo dilluns que ve.
Perdona, és un xantatge. No és pressió, això. Escolta'm, és xantatge.
Lourdes, la vaga no és mai xantatge, és un dret dels treballadors, punt i final, ja està. Això no és mai xantatge, això és, escolta'm, un dret que es va adquirir fa molts anys gràcies a unes quantes persones que van tenir els sants de xonsis de no anar a treballar un dia i a partir de llavors, en fi...
En referència al que comentava el Bernat sobre el tema de les negociacions, ho dic ara una mica de memòria, però en l'última, diguéssim, negociació, taula de negociacions que va haver-hi, en què la Generalitat de Catalunya em sembla que feia d'àrbitre, sí, per dir-ho d'alguna manera, el que proposava l'empresa era aquesta negociació de l'1% d'augment de massa salarial, del fons de massa salarial, que suposava més o menys de promig uns 300 euros més per treballador. Clar, d'aquí, d'aquesta dada, si és cert el que s'ha posat sobre la taula, entenem que sí, perquè és una negociació, entenc, oberta, clar, molts poden pensar, home, és un increment prou important per posar-ho sobre la taula. Ara bé, insistim, clar, no sabem tampoc les condicions. És veritat que ja es queixen també de la precarietat en el sentit de la temporalitat de les feines, en què hi ha una part dels treballadors d'aquesta empresa que són eventuals i que suposo que això deu condicionar també, doncs, el tema de la vaga d'aquest any, de fer-la coincidir amb el Mobile.
Bueno, jo en principi penso que... A mi no m'agrada, no?, perquè perjudica la imatge de la ciutat, no?, en principi. Però, clar, els treballadors tenen el seu dret i han escollit el dia ideal per fer-ho, perquè les vagues se fan per fer pressió, o sigui que el dia està molt ben escollit. per altra banda dic això, perjudica molt la imatge que donem a la ciutat, com perquè vinguin més fires i vinguin més coses. Ara, dit això, tothom té els seus motius i les seves coses, però aquí hi ha un problema que tu, Lourdes, has dit. Ens perjudica a tots, la imatge... És que poder no ens estimem tant al país, perquè poder no ens ho hem fet estimar tampoc. Ja. O sigui, resulta que a mi em sap molt greu quan vaig pel carrer i veig que hi ha uns brètols que han embrutat una escultura. Bueno, aquella escultura és nostra, vull dir, el país és nostre, tot és nostre, i potser no tenim consciència de conservar o d'estimar el propi. I poder aquests treballadors, que tenen tot el dret de fer-ho, que jo dic que per mi ho trobo estupendo i que han decidit el dia ja per fer-ho, s'estimessin una mica més i pensessin més allà, podríem fer d'una altra manera, una altra cosa. O sigui, és una cosa molt complexa, jo no estic a dintre de les negociacions, a l'1%, jo penso que si els pugen a l'1% i miréssim a tothom que no se'ls hi ha pujat, ni a l'1% aquest any, serien molt més els que no que els que sí.
Però no avançaríem pas, Així, mai avançaríem.
Escolta, Bernat, si tenen tot el dret, i a més que trobo que ho han fet molt ben fet el dia que ho han fet, ara la sensació aquesta de dir, home, s'està perjudicant la imatge de tot el país, em sembla que això també té un valor específic que s'ha de posar sobre la taula. No?
I els treballadors que es poden perdre a causa d'això? Ara tu imagina que aquest mòbil se n'anés a un altre lloc, vale? Tota la feina que es pot perdre per totes les altres, on està el proisme? Vull dir, que tenen dret a fer vagues, sí, però tenen molts dies. Buscar el dia de la festa, això va més allà. Clar, no és l'ideal.
Anem a sentir... És que justament ho hem fet per això, per pressionar, home.
Va, home, mesures molt superiors a la dels altres. Mesures molt superiors, perquè
perdona,
si hi ha un augment... Perdona, tens tot el
dret del món, Lourdes, ho sento, perdona. I els treballadors... Perdona,
ara continuem. Anem a sentir...
Hi ha també els drets dels altres, eh? Hi ha els drets dels altres. Cuidado, hi ha els drets dels altres.
Ei, anem a sentir ara un moment a l'Eduard i reprenem aquest debat.
Aquest tema de la vaga... o sigui, posar en marxa a partir del mobile ja no és nou, i està passant des de... I no només el mobile, quan hi ha un tipus de muntatge de tipus internacional, doncs s'aprofita per poder fer això. Jo tinc l'impressió, des de fora, i sense conèixer-ho a fons, que hi ha hagut tres coses que han fet anar malament tot aquest tema. L'un és precisament aquesta... els sindicats actuen premeditadament sabent que fan una pressió i que aconseguiran probablement més coses quan hi ha un esdeveniment d'aquest tipus que quan no. Per tant, aquesta seria una. La segona, que la directora actual de TVB és nova, és una senyora que ha començat amb la de Colau i probablement, no ho dic amb seguretat, se li va escapar una mica de la mà els temps, no el contingut, sinó els temps a l'hora de fer-ho. I la demostració potser d'això, la confirmació d'això, és que la de Colau va intervenir directament. O sigui, probablement això es tenia que haver enraonat el que va parlar la de Colau abans i es va arribar tard a un moment. Tenia en compte que els propis sindicats ja van dir que hi havia una consideració a fer, i era que suposant per un moment que el divendres a la nit o el dissabte s'arribés a un acord, ells havien promès a tota la gent, a tots els treballadors, que es confirmaria, o sigui, que s'aprovaria per assemblea, i molta gent fa festa el divendres, el dissabte i el divendres, i per tant no estaven disposats a convocar-los per assemblea, cosa que en aquest moment es poden comunicar, no cal que sigui per assemblea, es poden comunicar de 50.000 maneres, vull dir que no. Jo, personalment, penso que hi ha dret a la vaga, però també penso que hi ha d'haver-hi sempre, en qualsevol negociació, sigui, en aquest cas, els treballadors del metro, o sigui el que sigui, hi ha d'haver-hi també, no dic només, però també una visió més àmplia, una visió més col·lectiva. I, per tant, determinades coses jo penso que en qualsevol cas no es poden fer, encara que estiguin jugant amb tu, perquè aquí estem jugant tots amb algú que potser té més importància. I que estan en aquesta línia, jo, el Zuckerberg ja s'ho ha solucionat. Perquè el Zuckerberg ahir ja va fer el running aquest, això que diuen running, que és córrer.
I va sopar gambes de Palamós.
I va anar des de la Sagrada Família fins a Montjuïc, corrents, no? I va dir que va haver ciutat. Bueno, doncs el millor, els congressistes, que aquí hi ha congressistes, jo he vist fotografies i imatges de congressistes que no poden permetre's el luxe de córrer una hora i mitja per poder solucionar aquest tema. Però podrien
anar... Però què proposes? Que vagin fins,
que vagin corrents, fins
a Gran Via?
Que vagin corrents. No, a part, part d'això, sí que és veritat que, clar, no saps com. Jo penso una altra cosa, i ja, ja acabo. El cos, evidentment, del cos del TMB o qualsevol president públic és col·lectiu. O sigui, sabem que s'ha de posar diners, sigui quin cos que sigui. I, per tant, és públic, i com que és públic, s'ha de pagar diners públics, i probablement un dels problemes que hi hagi amb aquesta negociació no són tant els sous que estan cobrant, sinó el fet de la temporalitat. I aquest fet de la temporalitat és potser la que marca més la dificultat en poder-se posar d'acord. Si volen menys gent temporal i més gent fixa.
El que sí que ha dit el TMB, l'empresa, és que el 90% de la plantilla actualment ja té un contracte fix. Entenem que s'està negociant aquest 10%, el que no sabem tampoc són les condicions d'aquest contracte fix, però estaríem parlant d'aquest 10% de millora de contractació i després també de millora salarial, entenem que és una de les altres reivindicacions. També s'han sumat, recordem, els autobusos al final a aquesta vaga, en un tant per cent inferior al que ara suposa les aturades de metro o la freqüència de pas, que és més baixa en aquests moments. Em sembla que està sobre els 18-20 minuts en algunes línies, que és una freqüència molt alta en comparació als 3-4 minuts que acostuma a haver-hi entre metro i metro. Per tant, el número d'aglomeracions a les andanes són altes en aquests moments, per les fotos que ara mateix està mostrant La Vanguardia.
Jo volia dir, respecte a això, deies que potser els congressistes podrien córrer. Diguis, a mi, aviam, el congressista probablement té el tema solucionat perquè prèviament hauran contractat en taxis, en serveis públics, que ja ho tenen mirat i tal. Per mi el problema està amb la gent que treballa pels congressistes, que aquests som la resta. Entre ells, molts autònoms i molta gent normal. Llavors, una altra cosa, quan dèieu el dret a manifestar-se, per suposar, però manifestar-se és donar a conèixer als altres una situació. No és anar a perjudicar la resta de la gent. Tots tenim dret a manifestar-se sense perjudicar els drets dels altres.
És brutal,
i aquí
és brutal,
contínuament,
les manifestacions
acaben tallant carreteres,
no,
perjudicant a la resta de treballadors.
Escolta'm, Lourdes,
però
penses que és una manifestació?
Manifestació és donar a conèixer als altres, és manifestar, no és trencar vidres, no és tallar carreteres.
Els treballadors de metro no han trencat cap vidre.
Jo no dic això, jo estic parlant.
No, dic perquè estem parlant, i si no criminalitzem un sector que té tot el dret del món de fer vaga.
No, perdona, jo he dit què s'entenia per manifestar. Manifestar és donar a conèixer una situació, la que sigui, per bé o per dolent.
Saps qui trencava vidres? Saps qui trencava vidres? Unes persones, un grup reduït de persones...
Escolta, jo t'he dit, manifestar no és anar a tallar carreteres. No, no ho és. No, estàs perjudicant els drets dels altres, o és que jo no tinc dret. Anar, per exemple, per una carretera i me la trobi tallada. Per què m'estan perjudicant
el meu dret? Saps qui seria el teu deure? El que passa és que, com que suposo que estàs tan lluny d'aquestes classes populars, llavors...
Tu somies truites.
Ja no pots dir.
Tu somies truites. Estàs lluny de les classes populars. Tu somies truites.
Ara parlo jo,
home. Tu somies truites.
Un moment. Home. Bé, però intentem, no...
És la gràcia de la discussió.
Ja, però exposar o identificar el que pensa l'un de l'altre, això no ho fem.
Home, clar, diuen que jo estic lluny de les classes populars.
Però anem per ordre, perquè si no els oients... Bàsicament, els oients no ens entenem de...
T'ho juro, un dia t'invitaré.
T'explico per què, Lourdes.
Hauré d'invitar a Nacopas o alguna cosa així, tu, jo no sé.
Sentim el Bernat.
Parlar de copes, el que vulguis, diguem. Escolta'm, no... T'explico per què ho dic. Ho dic perquè evidentment, la llibertat de cadascú acaba quan comença l'altre. I això, això, això ho comparteixo, diguem, no? Però el que és evident és que un dret a vaga de vegades perjudica a d'altres persones.
No
però
hauria.
Aquí entra un altre factor, que és el de la solidaritat entre treballadors. Perquè si tu un dia has de fer vaga... No, escolta un moment. Si tu un dia no pots arribar a la teva feina perquè han de fer... Perquè X sector ha de fer vaga, sí? Tu cagaràs, amb perdó, amb aquells treballadors perquè tu no pots arribar al teu lloc de feina. Ara bé, el dia que tu hagis de fer vaga a la teva escola o institut, hi haurà pares que es cagaran amb tu perquè has decidit fer vaga perquè, en fi, perquè creu que els teus drets són...
No he fet mai vaga.
Llavors, això és un altre tema.
Però també té dret a no fer vaga, també és una opció.
Però el dia que vulguis fer vaga, podràs fer vaga, sí?
Sense perjudicar
no,
els altres.
No, és impossible, no. És impossible això, Lourdes, perquè el dia que facis vaga, decidis fer vaga,
no
hi haurà gent
no.
perjudicada. Els teus alumnes estaran perjudicats el dia que decideixis fer vaga. Sí?
Això no ho faig.
No, però justament.
Això no
ho faig. Però aprofitant això que dieu, anem a obrir un altre tema. I ha sortit moltes vegades, però hi ha altres alternatives a la vaga? Per exemple, perquè és un element de pressió que avui, més que mai, podem d'alguna manera comprovar que té efectes. I tindrà efectes precisament en molta gent que segurament el que està pensant, evidentment, és en l'interès propi d'arribar a la feina i no pot, per exemple, que és també un altre punt de vista.
Hi ha
altres alternatives?
Jo penso...
Vaga la japonesa.
Jo penso que alternatives...
No parlem.
Alternatives es fa difícil.
Sentim a l'Eduard, sisplau.
Alternatives és molt difícil que hi siguin. Potser el que s'ha de considerar és l'oportunitat o no. En el temps, no? I l'efecte que pugui causar. El que passa és que a vegades, en aquest cas concret, d'això se li dona un gran èmfasi perquè suposa que afecta una cosa que a la vegada pot tenir unes conseqüències econòmiques que les té. Que 100.000 persones que arriben aquí, la majoria dels dirigents, ocupació absoluta de tots els hotels, els restaurants a tope, des de fa setmanes, les cases d'escorts, que en diuen ara, de companyia, no és terriblement, van funcionant a tope també.
No, és totalment cert.
Els bars,
no,
és així. Per tant, des de que... No, en diuen escorts, això,
ara.
Gran,
bé,
abans en deien un altre
nom. Que no havia comptabilitzat aquest servei.
Ja. És un dels que mouen... És un dels que es mouen més.
Sí, sí, sí.
Bé, i a més tenia en compte... A més
de senyors, no de senyores, eh? Hi ha senyores que crec que no es fan servir.
També,
o sigui,
també.
Plantegeu-s'ho, eh? Plantegeu-s'ho.
També n'hi ha de senyors. Tenia en compte, a més, que si paguen amb una targeta de crèdit, l'import del percentatge que cobren és absolutament superior a si vas a un supermercat a comprar. Bé, a part de totes aquestes coses que estic dient, hi ha una cosa que a mi personalment em fot, no? I és que la gent que va a treballar cada dia i que agafa els serveis públics, per exemple, té un servei que està de vaga permanent, que és Rodalies. Uh-huh. Està de vaga permanent en el sentit que, com que tècnicament no està cuidat, no està en compte, hi ha aquesta confluència ADIF, aquesta cosa rara, raríssima, que no he entès mai, i que només es tradueix en un mal servei, aquesta gent té vaga permanent.
Els usuaris de Renfe avui no noten cap diferència.
Cada mes tenen vaga permanent.
Però si durant el Congrés de Mòbils s'espatlla una línia de Rodalies, hi ha un caos circulatori, llavors el problema no serà de l'estat espanyol, la Lourdes dirà que el problema no és de l'estat espanyol,
no
en cap cas,
i que tenen
tot el dret a no invertir en Rodalies.
No assenyalem.
Sí o no?
No assenyalem.
Ja jo sí dic que el problema de Rodalies és culpa de l'estat espanyol per haver paralitzat un dia més, però concretament a la Setmana Mundial dels Mòbils, un dia és que no, que el problema no és de l'estat.
Jo diré, probablement hi ha moltes responsabilitats compartides, com per exemple, quan es va voler fer la línia 9, no sé què va passar, mare de Déu, o quan l'alta velocitat, però és que vosaltres no se'n recordeu què, si havia de passar per Sant Cugat, si havia de passar per la part de la platja, o si havia de passar per sota, per favor, si nosaltres ens assobrem, si nosaltres no ens calen que ens vinguin de fora, som capaços de generar el problema nosaltres mateixos.
Sí, sí. Però el problema mai és de l'estat espanyol, mai.
No, jo tinc responsabilitats compartides, probablement.
Ara el Lluís.
Escolta, una cosa molt gràfica, que sembla que pot resumir una mica la conversa, no? No us heu trobat mai que hi ha un camió al mig del carrer, descarregant, i tu estàs allà esperant, i toques la bocina perquè tens tard, perquè tu també vas treballar, i toques ti, 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 i surt el tio i diu, coño, que estamos trabajando, i dic, no, jo no, jo no, jo vinc de renta. O sigui, i després penses, bueno, si aquest camió hi és corregut un metre més, descarregaria el camió i jo passaria. O sigui, em sembla que tot també es basa en una mica de conscienciació i de valoració del que es pot fer més bé o més malament. Si tots tinguéssim aquest sentit, jo estoy trabajando, no, jo vinc de renta, jo soc milionari, jo estic al carrer perquè... O sigui, una mica de consciència de tothom, jo em sembla que hi hauria molts més resultats, molt més positius.
Jo responsabilitat compartida també en el tema de TMB per les administracions, per tant, jo crec que aquí també hem de ser conscients de no criminalitzar només els treballadors que convoquen la vaga, diguem, i jo insisteixo que jo, és un tema recurrent en aquesta tertúlia en general, diguem, que és el tema de solidaritat i de no només mirar-se el melic. L'altre dia, el dilluns, parlàvem de Soliaire, del nucli de Can Castillo, sí. que dèiem, no?, que els veïns, doncs, escolta, també és una qüestió de, que, allò, de solidaritat, de mirar, en fi, pel bé comú. Jo crec que en una vaga i pel que fa als drets dels treballadors, doncs, si una cosa ha d'imparar és també és la solidaritat entre treballadors, perquè, escolta, avui seran els ATMB que demanen un increment de la massa salarial i demà seran els profes i demà seran els treballadors del sector de la salut, etcètera. Si tots som conscients que hem de donar un suport als uns als altres, tots sortirem guanyant. Ara bé, mentre que hi hagi algú que prestigiï, doncs, una vaga, sigui quina sigui, no estic parlant concretament la d'aquesta setmana, doncs aquí sí que no guanyem, no guanya cap treballador. Sí. Per tant, escolta, que avui els de TMB guanyin...
Quan el mòbil se'n vagi en una altra ciutat, guanyarem tots. Sí, molta, digue-li a Berlín.
Escolta'm, perdona'm, Barcelona té la ciutat del mòbil fins a l'any 2019. Per tant, que digui que se'n vagi en una altra ciutat és demagògia, és mentida.
Tu creus que no es poden renegociar els contractes aquests o què? Va, home, va.
Lourdes, fem una cosa. No, és que s'acabi conèixer el mòbil, que el director conèixer el mòbil en faci una valoració, que els números hagin estat estratosfèrics, però el problema hagi sigut el metro. Llavors, tornem a parlar, si vols, i veuràs que el que estàs dient de que se'n vagi a una altra ciutat és pura demagògia.
No val la pena discutir, Bernat. Estic convençuda que la gent ho té clar.
Escolta'm,
és
l'únic exemple que et pots treure per justificar la teva posició. I aquest exemple és demagògic, ho sento. I dilluns que ve en parlem.
No pateixis, que la gent tindrà la seva opinió.
Ja veurem com avancen els dies. Jo no sé si pot haver algun miracle abans d'acabar el Congrés de Mòbils a Barcelona. Ja veurem. Ahir, almenys l'alcaldessa es mostrava poc optimista sobre poder solucionar aquest tema abans que acabi, doncs, aquest Congrés. A Sant Cugat també tenim representació allà. I també mireu el que dèiem de les vagues, o només passen vagues. Precisament avui els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya van en demora per una avaria. I que per sumar encara més, amb uns 5 minuts, que no és massa, entre 5 i 10 minuts per arribar a Plaça Catalunya.
Ah, Plaça Catalunya i Línia Vallès.
Deu ser un problema
Vallès,
de Madrid.
De ferrocarrils, perquè bueno, hi ha els ferrocarrils Plaça Espanya, que són, de fet, els que garantien, ahir deien, com a alternativa al metro, a baixar-se a la Campana o a prop de Cerdà per poder anar fins a la Fira 2, que és on se celebra aquest congrés. Sant Cugat tenim 8 empreses i, a més, tenim aquesta ocupació gairebé al 100% també als hotels. Vull dir que ja és una cosa que no només de Barcelona, sinó que les capacitats arriben molt més enllà de la ciutat.
Arriba
capital,
fins a Girona.
Fins a Girona, aprofitant l'AVE.
Sí.
Sí, home, i els hotels de 2 estrelles a Barcelona, a 300 euros.
A part dels
escorts,
hi ha un tuit d'un Sant Cugatenc, que de fet participa a la ràdio, que diu, estic molt compungit per tots els vostres actes d'irrefrenable passió per la vostra feina. De tota la gent que, no, és que estic arribant a la feina. Vale, molt bé. Sempre espero que a partir d'ara ningú arribi a la feina, no? Perquè, clar, ara sembla que tots hem d'arribar a l'hora de la feina, posa a treballar, que deia, el treball dignifica, que deia Pepe Rubianes.
Però, Bernat, una cosa. Hi ha gent que sí que
d'arribar a l'hora de la feina.
Que considera que el treball primer dignifica la vida, no sé com dir-ho.
Jo crec.
I l'altre, jo crec que per sistema la gent arriba puntual a la feina.
Clar. Sí?
Sí.
Podríem fer un estudi.
sí.
Per si... Home, parlem, jo crec que
parlem
sí, no?
Cadascú per crec... nosaltres. Quantes... Has fet moltes vegades tard a la feina?
Els profes arriben puntuals,
jo, si mal no recordo, en tota la meva vida, dues vegades m'he dormit.
No, no, no,
dues vegades en la meva vida.
Perfecte, però... Vull dir que, precisament, amb els profes, molts alumnes pensaran que ja podíeu arribar més tard, per això penso...
Bueno, no sé si va ser la BBC o no.
Els una... estudiants segurament pensaven
una que... Una cadena anglesa va fer un estudi sobre els treballadors dels ministeris d'Espanya i es posaven allà a la porta i allà a les 11 de la mañana i la gent... Sí,
però tu m'estàs parlant de la funció pública.
Oh, perdona. Però,
dels ministeris, jo t'estic parlant...
Ho sento, però és encara més important que la funció pública estigui al seu lloc de feina a l'hora.
Però això té a veure els responsables,
però hauríem de ser justos.
Bueno, saps quin és el problema? Que és que ja, si no arriben a l'hora, els responsables tampoc no poden fer res.
Però jo deia funció pública, pues... però hauríem de ser justos, perquè hi ha molts departaments, per exemple, aquí a la Corporació Municipal, la gent ha de fitxar per entrar a treballar. Vull dir que també hauríem de veure si és això la italiana, que
ja, no sé si ja, sabeu que van... Hi ha funcionaris i funcionaris, eh?
Que van
ja,
agafar ja i van començar a multar la gent que, bueno, feien la pirula.
Potser era una altra època.
No ho sé. Mira, jo, a mi em xoca molt agafar els túnels a les 9 de matí i estan col·lapsats. Diu, a quina hora comença a treballar tota aquesta gent?
Home, hi ha gent que té horari flexible.
No, i tant, tots els dos túnels. Vull dir que és una mica...
Bueno, afortunadament...
La C58, la B30...
Hòstia, hi ha molts autònoms, que no tenen horari.
Sí, no, sí. Però, hi ha gent que no...
Afortunadament.
No, però hi ha gent que no entra a treballar, està treballant. Millor aquests estan al túnel, per exemple, si hi ha gent que estan fent comercials, estan treballant, el que passa que tenen concertar una visita a dos quarts, no sé, a Hospitalet, i no arribaran a l'hora de la visita.
No van donar el producte, llavors el producte, l'empresa enfadada, llavors l'empresa dirà, no, no, hem de treure el Congrés de Mòbils de Barcelona, perquè això és una vergonya.
Esteu molt antiquats, a mi ho sento molt. Però esteu dient coses que no pot ser.
Jo he tingut uns anys de molta col·laboració amb el Ministeri d'Informació i Turisme quan era el Ministeri d'Informació i Turisme. Parlo de molts anys. Parlo del segle passat. I anava a Madrid per gestionar coses del Ministeri, no? Per això de la castellana. I quan arribava, la primera vegada que vaig arribar, tenia 31 anys, era molt jovenet, i em pensava que la cosa, doncs,
sí. Seria ràpid. Arribo,
agafo l'avió, arribo, pam, i arribo, ui, no, arribaré tard, pam, em presento al ministeri, devien ser quarts de 10 del matí, presento al ministeri, senyor tal, pisa planta quarta, pam, pujo a planta quarta, arribo allà, i, hòstia, un mostrador, moltes taules, ni vi ningú. Ningú.
Quarts de 10.
Quarts de 10. I vaig pensar, que això és estrany, que deu passar algú, ha arribat un
moment... Mirar, apareix, dilluns, no,
apareix,
no,
apareix una senyora amb un cistell, no, amb un cistell carregat.
De la compra.
Ni de comprar, evidentment, i hola, què tal?
Senyor
fulano, i diu, no l'encontrarà. Ah, és que no està. No, no, baixa vostè a la planta 2, que és el bar. Doncs vaig baixar a la planta 2, vaig obrir la porta de la planta 2 i el bar estava absolutament ple.
Jo crec que això també és una altra època.
Sí,
jo
no,
crec,
aviam, jo
espero,
et diré una cosa.
Espero que
sí, aquí... és veritat, no, però vull dir que el funcionariat de determinat nivell,
sí,
i a determinat lloc...
Determinat lloc, que vols dir, de Madrid? Jo diré l'Institut Català de Finances, eh? Que la gent que està allà a la portal de l'Àngel, la gent s'està al Cort Inglés, eh?
Has dit ministeris? Has dit ministeris? Doncs ara parlar de Madrid forçosament, de moment.
Sí, sí. No.
Home, determinat tipus de
funcionari.
Ara, el funcionari bomber, el funcionari metge, el funcionari mestre, el funcionari municipal, sobretot, que està molt en contacte amb la gent, aquest no pot fer-ho, aquest està treballant com qualsevol, no té opció. I a més
el problema és que hi ha moltíssima gent, que abans he fet una mica de broma, però hi ha moltíssima gent que evidentment respecta de la funció pública, que respecta molt els horaris i tota la vida els ha respectat i mai ha arribat tard, etcètera, no? Però sí que és cert que, com a tot arreu, hi ha gent que no el respecta, diguem, no? Respecta els horaris, el problema és que no hi ha mecanismes per denunciar-ho. Jo crec que una persona que treballa a la funció pública, un funcionari, si fa la seva feina, ha de tenir absoluta seguretat i plena, allò, insisteixo, seguretat de que la seva feina no la perdrà, diguem, no? Ara bé, com a tot arreu, si hi ha un funcionari que sistemàticament no compleix la seva feina, han d'haver-hi mecanismes que existeixen però no s'utilitzen, han d'haver-hi mecanismes reals i allò de funcionament per prendre mesures, diguem, no? També per dignificar la gent que fa bé la seva feina, diguem, no? Perquè en definitiva, si no, és que els funcionaris no arriben a l'hora mai, no fan la seva feina, no, mentida, hi ha molta gent que sí que ho fa, diguem, no? Però escolta, la gent que no fa la seva feina, com que no, és que jo ja tinc assegurada la plaça, si no arribo tard sistemàticament a la feina, doncs escolta, i això ho dic també per experiència jo familiar, diguem.
Però si no cal que arribin tard a la feina, qualsevol, no només els funcionaris, al seu lloc de feina, pot des de mirar per internet, bueno, el que vulgueu.
Ho acostuma a tenir bastant capat, diguem, però depèn del lloc, però acostuma a estar bastant...
I els senadors són puntuals o què? Això ho has pogut ja copsar?
Clar, el tema és que els senadors, de moment, no crec que hi ha activitat parlamentària.
No,
ja,
no.
Perquè...
Però ha tingut alguna comissió, alguna cosa a la cambra?
Només es van constituir les comissions i aquell dia, sí.
Aviam si havies vist ja la Rita Barberà o no.
La Rita Barberà només la vaig veure el dia de la Constitució del Senat, que va jurar la Constitució. Però jo crec que no la tornaré a veure mai més, diguem, no? Perquè, en fi...
Home, si està
la
Diputació Permanent...
Sí, però dic seriosament, diguem, no sé si la tornaré... Si la tornarem a veure per allà, però...
Home, si obre la cortina, la veurem. Sí. Si obre la cortina de la casa seva, la veurem.
Sí. Però, bueno, però això, mentre no hi hagi govern, que ha fet la setmana que ve ja hi ha investidura...
Avui ja deia...
Intent d'investidura, diria jo.
Intent d'investidura. Les posicions allà... continuen igual que fa algunes setmanes, però sí que ja comencen amb els ultimàtums, tant de Ciutadans com en aquest cas de Podem. I de fet Ciutadans pressionava ja per tancar l'acord ahir al vespre, sortia Villegas doncs, fent aquestes declaracions per precisament alguna setmana vista del primer debat d'investidura doncs, a poder treure alguna cosa. Deia també avui La Vanguardia o el diari Ara, no ho recordo, des de Compromís també doncs, flexibilitzava una mica l'acord, els comparaven amb l'antiga Convergència amb allò de fer els pactes a Madrid per aconseguir coses pel territori, aviam com s'hi surt i ja en una setmana que...
De moment crispetes, perquè...
Què és el que es cou a Madrid? Aviam si ens ho pots dir tu, els passadissos o...
No, es cou el que es cou als mitjans de comunicació, vull dir que el que explico jo és el que explica la gent que està allà també allò escrivint notícies. En qualsevol cas, jo crec que Pedro Sánchez farà un intent d'investidura prou seriós, però no...
I complicat.
Jo crec que ho té molt, molt, molt difícil, o gairebé impossible, i jo crec que a partir de la setmana següent jo crec que s'obre un nou escenari, i jo crec que pot ser que l'escenari sigui de pacte Ciutadans més PP, i que, perquè de fet l'Albert Rivera i el Mariano Rajoy es van reunir abans que Mariano Rajoy i Pedro Sánchez. I jo crec, tinc la sensació que ja no hi va anar prou bé, per tant pot ser que allò, Ciutadans i PP pactin, i a partir d'aquí hi hagi un allò, pressing CUP, pues pressing PSOE, perquè investeixin el Mariano Rajoy, per allò del sentit d'estat, etc, que els propis, la gent de dintre del PSOE, que no vol el Pedro Sánchez, tampoc no vol un pacte amb el PP, però demanarà al Pedro Sánchez que pacti amb el PP per carregar-se el Pedro Sánchez, o sigui, són aquestes coses, diguem.
Però fixa-t'hi que tu has parlat d'aquesta possibilitat, que seria PP més Ciutadans, i una, diguem-ne, abstenció activa, sí, per dir-ho d'una forma rara, de PSOE. Però fixeu-vos que, en qualsevol cas, qualsevol de les combinacions que fem, la línia vermella està on està, i és la mateixa de sempre, que és Catalunya.
Mm-hmm. Sí.
Sí, és que és curiós veure com, al cap dels anys, després d'anys i anys i anys, i amb uns canvis de noms i de generacions considerable, el punt de divergència es pot dir... per exemple, quan hem parlat de això amb Podem demanar un augment doncs, de la inversió, sanitat, educació, tal, tal. Podem demanar el fet d'intentar doncs, acomodar més el lloc, variar doncs, la llei de treball. Podem fer, però el punt que no és negociable, en aquest cas per Ciutadans i per PSOE, és aquest.
Sí, sí.
Perquè si no existís aquest punt, si en aquest moment no existís aquest punt,
ja estarien d'acord.
Probablement ja haguessin arribat a un acord. I això jo ho trobo brutal. Perquè el que està dient és deixeu que facin un referèndum oficial, controlat, i acabem de veure finalment quin és el percentatge real de gent que ho vol. Només estem dient això. Que això és
estan absolutament allunyats a la reunió que va tenir Esquerra amb el PSOE, amb el Pedro Sánchez. O sigui, el Pedro Sánchez, o sigui, fora de qualsevol realitat que aquí es pugui palpar, és a dir, parlant d'escenaris de fa 10 anys, no? Si quan puguem fer una reforma de la Constitució... Però clar, això estem parlant de... En fi, d'entrada que no hi hagi majoria absoluta del PSOE, del PP al Senat, i que n'hi hagi del PSOE perquè estiguin disposats, no? Que després que tot el PSOE estigui disposat a fer-ho. Després que s'incidin tots els tràmits, que la Constitució, en el millor dels casos, sigui una mica més favorable als interessos de Catalunya que la que ho és ara, i al final de tot, de tots els tràmits, etcètera, estem parlant potser de 15 o 20 anys, vés a saber, no? Llavors, potser començaríem a fer una reforma de l'Estatut d'Autonomia. Però si vosaltres us la vau carregar, l'Estatut d'Autonomia, o sigui, què estem parlant? Veure, aquí,
un estatut de màxims ja l'afaitaran quan s'hagi d'afaitar, hi han d'anar els màxims i després Justament. Quan l'afaiten, ai Déu meu, s'acaba el món.
Per això marxem.
Ah, va, clar, si fem coses, diem-li, tu ja saps que els altres no acceptaran i després quan els altres no ho accepten es posa el crit al cel.
No, acceptaran, però el Zapatero va dir, apoyaré el referèndum, l'estatut d'autonomia que salga del
referèndum
de Catalunya.
Va dir el Zapatero.
Bueno, perdona, no, però ho va dir.
Així va en el país. Així va en el país. I d'això, com es diu, d'això lluvias barros, esos lodos, s'acaben lodos, pues ala, estos lodos.
Bueno, així va el país de Mariano Rajoy, per tant, no, vull dir,
perdona,
no facis gaire bandera al tema,
La tasa de creixement al
3%. Lourdes, tu creus...
Que sigui l'alcalde el que quede, que sigui l'alcalde.
Lourdes, tu creus realment que la situació econòmica, la crisi econòmica es va començar a gestar el 2004 o 2005 i es va manifestar el 8 ve derivada d'això? Tu creus de veritat que ve derivada d'això?
T'ho expliqui o vols anar sent?
Jo vull sentir.
Jo, la crisi, crec que té uns
inicis.
Sí, però té uns inicis i hi ha unes conseqüències internacionals que ens afecten a la nostra. I llavors, quan veus que la nostra barrunta per bon barrunta, s'havien de posar els medis. Però clar, aleshores el govern de Zapatero, què deia? Però que antipatriotes els que ens estan dient aquestes coses. Nosaltres tenim el sistema financer més fort, bueno, si passarem els francesos, clar, si un no vol veure el que ve una tormenta i no posa els mitjans, diem-li, per intentar que l'efecte sigui inferior, doncs llavors vam arribar on vam arribar. Efectivament,
no estic dient això,
La crisi té diversos components, no n'hi ha un de sol, sinó en té diversos, però que n'hi han. O sigui, mira, això és el mateix...
Ella pregunta si hi ha responsabilitat directa o no del Zapatero.
Tant, que hi ha responsabilitat directa del Zapatero. O sigui,
causa efecte?
Tu creus que el Zapatero...
Mira, el Zapatero...
I la política...
Teòricament, sí. El que passa és que aquí jo crec que els ajuntaments, o sigui, l'administració local, diguem-li, no ho va fer com ho havia de fer. A l'Aznar, t'ho explico. Mira, a l'Aznar va fer liberalització del terreny. Per què? Per tal de fer baixar el preu de l'habitatge. Però llavors van ser l'administració local
va generar l'efecte exactament contrari.
No, teòricament. Escolta'm una cosa, tu has fet política, sabràs, has estudiat economia i tu saps que quan hi ha més oferta, els preus baixen. Mai s'ha vist que quan hi ha més oferta els preus pugen, o no és així?
Això devia ser Torremolinos, perquè ara que dius això del preu, els anys de l'Aznar és quan les hipoteques i el preu dels pisos, almenys aquí a la conurbació de Barcelona, era el més alt de la història.
Perquè eren els ajuntaments i anaven deixant anar els terrenys
a
mesura que li convenia.
Però va pujar pel consumidor final.
El preu del terreny... Com es va duplicar aquí Sant Cugat? Duplicar, per favor.
Però no consideres, duplicar, per exemple, que les polítiques de l'Aznar, com tu bé deies, amb el tema de la construcció, sempre s'han parlat de dues coses. El miracle econòmic, que no he entès mai, que era vendre empreses públiques, i el segon...
Això es pot explicar, Té noms i cognoms,
La Unió Europea... aconsellava que no hi haguessin empreses públiques, perquè l'empresa pública, diguem-ne, fa una competència desleial amb la competència general.
És que no és un problema. Estem d'acord, però estem d'acord oposadament.
Sí, sí.
Ah, mira que bé, ja m'alegro molt, perquè a mi em preocuparia estar d'acord amb tu.
Escolta, estem d'acord que un mercat amb més d'això pot generar més competència, però pel que ho estàs d'acord tu, no és pel que ho estic d'acord jo.
El que no entenc és que no pugueu veure que a més oferta el preu baixa. Aleshores, on està? On està al darrere?
A les corporacions municipals l'augment de preus, insisteixo, perquè és que jo el que sí veig és una causa, que és el que tu dius, el tema de la liberalització del terreny, en aquest cas, doncs, durant l'època del govern d'Aznar, doncs, es va edificar per tot arreu i a tot arreu, modificant PGMs, a tort i a dret. El que dic és... és responsabilitat de les corporacions municipals de l'augment...
Bueno, són elles els que tramitaven, diguem-li, els permisos, no? Qualsevol, diguem-li, entitat privada podia promocionar la urbanització d'un espai lliure, o sigui, que no estava, diguem-li, qualificat, vale? Aleshores, clar, ells tenien la mà i què feien? Pues, segons com ho administraven, i saps el que passa? Què hem vist amb els ajuntaments? Que no estic parlant de cap en concret, eh?
No,
però què hem vist que ha passat amb tot el tema de l'urbanisme als ajuntaments? Quan... Va, doncs, parlem
una competència que molts deien que també els anava una mica gran. Això també s'ha dit. Una competència empreses, que també els anava una mica gran.
Les empreses públiques tot,
perdó,
que dius que...
Deixa'm dir una altra
no,
cosa.
Perquè, no deixes per les altres?
Tanques 10 segons, va.
No, el que jo deia és que tots els ajuntaments van promoure la promoció, o sigui, empreses públiques per fer pisos. Pisos que jo sempre els he trobat caríssims per ser de promoció pública. Vale. No ho entenc.
Eduard.
No, jo el que et deia abans és que quan tu parlaves de la liberalització de les empreses públiques per convertir-les en privades perquè Europa tal, això és veritat.
Ah.
Sí, sí, però a veure, les empreses públiques eren propietat de tots els espanyols, de tots.
Sí, ni en que guanyaven ni en que perdien diners.
Les empreses públiques generalment, segons quines, han de perdre diners a la força. Molt bé. A qui van anar a parar aquestes empreses públiques? A tots els amics dels que van liberalitzar les empreses públiques.
Perdona, van sortir, es van vendre a borsa,
Deixa'm que acabi jo ara.
Es van vendre a borsa.
Es van vendre a borsa, però qui les va comprar?
Telefònica, les Matildes.
Les va comprar totes.
Qui tenia diners i fons d'inversió.
Deixa'm acabar. I en aquest moment, precisament, totes les empreses públiques que es van anar a parar a les mans de tota aquesta gent són algunes d'elles les que estan fent més beneficis. Doncs... I què estan fent més beneficis? Pues precisament a partir d'una inversió que no van fer, perquè el preu que van comprar les empreses públiques, si tinguessin que comprar el preu real d'aquestes empreses públiques, no ho haguessin pogut fer.
Doncs acaba el temps. Estarem d'acord tots que arribarem a les 10 del matí, vull dir, això sí que no és qüestionable, o sí.
Depèn d'on siguem, si estem a Espanya o si estem a Austràlia.
Gràcies a l'Eduard Gené, al Lluís Ribas, al Rapi Cornella, a la Lourdes Dalmau per haver vingut a la tertúlia de dilluns. Gràcies.
Gràcies a tots vosaltres.
Fins demà, adéu.